Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Hola, Rafael Nadal, bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Barberà.
Bon dia, senyor Jordi Basté.
Bon dia, Alejandro.
Bon dia.
Tot l'any.
Bon dia, Alejandro, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Hola, Esther Ribas, bon dia. Pere Mas, què tal?
Bon dia, amb alegria i amb sense trànsit.
Volia preguntar ja d'entrada, ja, sí. Ara que parlem d'altres històries i de, que ja anunciava que parlaríem, i alguna de político-periodística, i una altra de trànsit, que en parlem, però l'entrada és... No sé quants anys fa que el dijous sant no és festiu.
No, però no fa
molts.
Més de 15 o 20, Basté. El que passa que el temps passa molt ràpid.
Pot ser 20 anys, sí, pot ser 20 anys. Sí,
tot i que a Terrassa, per exemple, avui és festa, i diria que l'Hospitalet de Llobregat també.
Ah, sí?
Llocs, sí, Terrassa ho és, perquè fan el festiu local. Agafen un dels festius locals i el posen el dijous sant.
I
a d'altres llocs que ho fan a Catalunya.
Bueno, Madrid és festa avui, per exemple, també. A molts llocs d'Espanya és festa avui.
Però no és el dilluns.
Però no ho és el dilluns. No, però després ja... És que, a més, amb això potser algun dia s'haurien de regularitzar els festius, també ho dic. Perquè després ve la segona Pasqua, que és festa. Que ara ja començo a perdre. Era festa només a Barcelona, sí, però després sí. Em sembla que també alguns també ho feien a tot Catalunya, no sé, l'any passat, per exemple, va ser tot Catalunya.
És d'aquesta que agafen molts municipis com a festa local, per exemple, si no m'equivoco, aquest any Girona, que tenen Sant Narcís, que deu caure un diumenge, aprofiten, normalment a Girona fan Sant Jaume, perquè és sal, i per tant la gent treballa i viu allà mateix, i aquest any em sembla que s'agafen el dilluns de la segona Pasqua.
O sigui, un merder.
A partir del
moment que un festiu és un o sigui que, si suposo que, o crec que, merder, però fa uns anys era dijous i dilluns festa.
Però està bé, així no hi ha tantes aglomeracions.
També dic que avui és mitja festa, perquè avui si no hi ha trànsit, el que deia el Pere, no, no, i comentava, no hi ha ningú, aquesta tarda ja s'ha canviat.
Jo arribo ara de les Garrigues i no he trobat ningú.
Pots baixar per...
Perquè hi ha molta gent que s'ho agafa com a festiu, aquest festiu. Hi ha moltes localitats catalanes que fan festes, és veritat.
Molta gent que divendres ja va marxar de vacances, eh? Diguem-ho.
Bueno, molta
gent. Que fot una setmana que s'està tocant els nassos.
Pots baixar pel carrer Engli, tu, que sembla que no hi hagi jesuïtes ni els pares amb els nens.
També dic una cosa que també estaria bé i seria convenient que deixéssim de dir que això són unes vacances.
Què vols dir, que hem d'estar de recolliment i tot això?
Perdona, tu creus que els que farem festa, la majoria de gent, eh? Que farem festa divendres, dissabte, diumenge, dilluns, això són unes vacances?
No, això és un
vacances, en tot cas, ho poden dir els nens.
Ah, això reivindicava el significat religiós dels dies i dels...
No, home, vacances són els que deia el Pere que van marxar divendres passat.
Ah, però la majoria no és així.
Un pont llarg.
10 dies.
Un pont llarg.
Hi ha gent que 10 dies.
Home, millor això que res, no, per molta gent.
Que fotre el camp dijous i tornen dilluns.
No, esclar, millor això per dir-los vacances. El concepte vacances és un altre, no?
No arriba a ser desconnectat.
Els americans, o l'anglès, que soluciona bé aquestes coses, en diuen spring break.
Spring break. Després spring break.
Està bé.
Pues ala.
En dos dies, canviant de tema. En dos dies hem vist com algun traïdor, estem parlant de traïdor, eh?
Sí, sí.
Perquè no és un periodista que ha estat infiltrat. Algun traïdor ha anat amb un congrés del socialisme i en un altre amb un àpat o amb un esmorzar o amb un dia, no sé exactament què era, ha palplantat, això que ara és tan fàcil de fer, que és plantar el telèfon mòbil o el que sigui, o una gravadora o el que sigui, i allò ho ha passat amb algun mitjà, en aquest cas el cas que ens ocupava ahir Miquel Iceta al País, i avui en el cas que ens ocupa del David Bombay al Catalunya Plural, i els periodistes, en aquest cas avui l'Arturo Puente, o té aquesta informació i la llença, cosa que està molt bé, perquè el problema no és el receptor, sinó l'emissor, que va a fer... Perquè, clar, en el cas del PSOE, eren... I em sembla que era
la reunió
del comitè del federal del PSOE, i en el cas de David Bombay era un esmorzar o una trobada amb militants del partit, amb la qual cosa hi ha algú que va... Això se'n diu traïdor, o no sé com dir-li, Rafael.
Sí,
això deu ser, aviam, és veritat, perquè això em vam debatre ahir, és veritat... Que això és més vell que el Napeu. Amb una diferència, que abans era... Rafael, director del periòdico, pues ahir a la reunió va passar això, i es va dir això. El que passa és que ara, en lloc de trucar-te, ja t'ho passen per àudio.
Sí, jo crec que hi ha plans diferents, diguem, no? Un és el del propi filtrador, l'altre és el periodístic, i l'altre és el polític. El filtrador, efectivament, és un penques, diguem, el tio que va i graven els seus propis... per marcar-se el tant o per... Clar, amb alguns hi ha intencionalitat. A veure, en el cas del Miquel Iceta, qui filtra la gravació és algú que vol dir molt clar i molt alt això que ens has dit en privat, no en privat, ens has dit públicament en la reunió del comitè, i per tant t'has compromès davant nostra, ara nosaltres farem que ho sàpiga tot Espanya perquè et comprometis davant
perquè,
de tothom.
Perquè veiem com t'has agenollat.
I perquè no tinguis marxa enrere i perquè tingui una transcendència molt més gran
de la que tindria. Per això em costa d'entendre la resposta de l'Iceta.
Vale, però per tant, en aquest cas, és evident que hi ha una mala fe d'algú que vol anar molt més enllà d'on te volia anar el propi Miquel Iceta.
Totalment d'acord.
En el cas del bon veí, és més, diguem, un trencament de la confiança d'algú que se'n va a sopar amb un sopar de militants al Bages o no sé on, i acaba volent-se marcar el dato de mira, mira, l'he gravat i mira què diu i no sé què, no? Ara, això és una cosa, periodísticament és magnífic, són coses substantives que és important que sapiguem tots que s'han produït, i políticament he de dir que, clar, que és molt important que tots els polítics tinguin clar que és que el que diuen en contextes de reunions polítiques és normal que pugui ser conegut públicament, i ho han de poder sostenir públicament. És a dir, i el Miquel Iceta ha de poder justificar el que va dir i ha de tenir un discurs per defensar el que va dir, i el bon veí ha de tenir un discurs per justificar i dir per què va dir el que va dir i dir que té un sentit polític i que ell ho segueix defensant. El que no pot ser és que hi hagi gent que jugui a vegades a dir en les reunions privades una cosa i que no vulgui que se sàpiguen perquè tenen una altra transcendència quan se saben. Jo crec que tot el que es diu s'ha de poder saber i s'ha de poder sostenir.
I això passa, a més, en temps com l'actual, en el que és tan fàcil, doncs, com es deia, portar un telèfon mòbil i posar-lo damunt de la taula. Per tant, també, avui en dia, i amb les xarxes socials, cada cop més, els debats interns acaben també sent debats públics, ja sigui també a través del Twitter o a través d'altres instruments. Però el que posa en evidència aquest tipus de filtracions és el doble discurs que sovint s'acaba fent, en el qual es diu una cosa de cara a l'audiència, de cara als electors, allò que aquests volen sentir, i d'altra banda, de files endins, doncs es fa un càlcul molt més polític, molt més tàctic, en funció dels interessos
però
particulars
normal,
de cada...
No? Sí, però això ho fan tots els partits,
genera,
de dretes, d'esquerres...
Això genera, jo crec, un descrèdit davant l'opinió pública, perquè, clar...
Però hi ha coses... No creus que hi ha coses que no es poden dir en públic, encara que siguin polítiques?
Jo crec que hi hauria d'haver, intentar haver la màxima coherència possible, i està clar que hi ha càlcul electoral i càlcul partidista per part de les diferents formacions, però clar, quan el senyor Iceta doncs surt davant del senyor Pedro Sánchez en aquell míting i diu Pedro, resiste, sé fuerte, i que és en un context en el qual hi ha primàries en el PSC i el senyor Iceta sap clarament que els militants socialistes doncs se senten molt més propers al posicionament de Pedro Sánchez, i després quan passen aquestes primàries el senyor Iceta les guanya i aleshores torna al redil, doncs clar, jo crec que aquest doble discurs mostra una manera de fer política que hauria d'anar canviant, i amb el senyor Bonveí, jo crec que una cosa semblant, Convergència es va fer independentista a partir de l'any 2012, diu que és una formació clarament independentista, i el tipus d'afirmacions, el senyor Bonveí dient de cares endintre, molt tàcticament, que si guanya el procés independentista, doncs col·locaran un candidat, doncs, amb aquest perfil, i que si fracassa, doncs, col·locaran un candidat de caràcter autonomista, jo crec que li resta credibilitat. Passa, però jo crec que no hauria de passar.
Alejandro i Jaume, i fem una cosa, si és possible des de la redacció, anem a buscar David Bonveí, si vol dir alguna cosa. Sisplau, Alejandro.
Home, jo aquí parlaria de lleialtat i això és un acte de deslleialtat de qui està en aquest partit i que filtra aquesta gravació a un periodista. A veure, en aquests dos casos, el senyor Bonveí el que parla són d'opcions i diu, si fracassa el procés, llavors el candidat hauria de ser d'un perfil, i si no fracassa el procés, el candidat hauria de ser d'un altre. A mi el que em sobta és que el PDeCAT encara no tingui candidat. Això és el que em sobta després de les coses de que han de passar durant els propers mesos. En el cas d'Iceta, el que diu que és... Escolta, si tu estàs en un comitè federal que es mou per majories i acceptes estar dintre del comitè federal, el que vota de la majoria del comitè federal és el que va a missa. Vull dir, llavors ell diu, escolta, nosaltres si tenim la possibilitat de votar en contra, el que no hem de fer és en aquest comitè federal. El que va fer el PSC dintre d'un comitè federal va ser un altre acte de deslleialtat.
Però no et sembla contradictori el que es diu de cares en fora i el que es diu aleshores de cara endins?
No, a veure, jo estic d'acord amb el Jordi.
És que jo crec que hi ha una cosa...
Hi ha coses, sí, hi ha coses...
Que crec que queden a l'interior... I això passa a tots els partits polítics, però és que passa... Sí. Però passa des del PP,
això ho fa molt bé
el
Partit Popular. El Partit Popular, de cara a fora hi ha unitat. De cara a dintre es donen les mateixes tortes que es donen als demés. però de cara a fora hi ha unitat. I això...
Mira, Jaume, per que no senti, perdoneu,
Mira, el tema de les filtracions, és que no crec que hi hàgim de dedicar cap minut. La persona que fa això té una motivació i, per tant, és una persona que forma part d'un equip i, en canvi, actua amb deslleialtat, com molt bé diu l'Alejandro, no? Poc temps més s'ha de dedicar a això. A mi el que, diguem-ne, m'agrada és que surtin aquestes converses perquè, veritablement, veus el que realment s'està coent. I aleshores, en el cas de Convergència, per exemple, jo que porto des del 2012 demanant a veure si poden fer una mica d'autocrítica, a veure què han aconseguit de tot això, i mai surt l'autocrítica, doncs, home, de tant en tant veure algunes converses en què es presenten diferents escenaris, doncs és saludable i fins i tot és higiènic, perquè la gent pot veure exactament què és el que està passant. És a dir, el drama del PDeCAT, Convergència, o com li vulguin dir, és enorme. És enorme. Ho han perdut tot. Escolta, ho han perdut tot. Encara conserven una mica de poder fins que vinguin les properes eleccions. És enorme. Hi ha algú de Convergència que surti i faci autocrítica? I, no sé, que digui, alguna cosa deuen haver fet malament. Dic jo, penso, no ho sé. Potser no, potser ho han fet tot bé, Pel país.
No, que la gent jove és més crítica que la gent jove és més crítica que la gent, diguem-ho, històrics. La gent jove del PDeCAT,
ja, però a veure, és que jo, la Marta Pascal, el Bonveí, tota aquesta gent jove, jo trobo que ells podrien fer una autocrítica...
Jo crec que ells precisament són els únics que l'han fet més clara, per entendre.
La fan, no, però sí, escolta, i els altres? Fan alguna autocrítica? El mateix Artur Mas fa una autocrítica? O sigui, no
vuit,
la fa.
Vuit minuts i les nou, permeteu un moment. Ara tornem.
Aquesta Setmana Santa, fes-li un regal al cotxe. Avui, abaixem el preu dels nostres carburants Premium a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor. Gaudeix de la millor qualitat a un preu més baix. I a més, si presentes la targeta Repsol Mas, podràs aconseguir una de les targetes regal d'Amazon que sortegem o una subscripció a Spotify Premium. Més informació a Repsol.es.
Soc la manta que deixes al sofà per si de cas fa fred a l'abril. Sisplau, tots dos sabem que no em faràs servir. Allibera'm!
T'ho està demanant a crits. Canvia casa teva al bon temps. Vine a la setmana primaverada d'IKEA del 7 al 15 d'abril i gaudeix d'ofertes i activitats en família. Obrim el dijous 13 i tanquem el divendres 14 i el dilluns 17. Més a ikea.es/Catalunya.
Ja tenim l'aventura de l'estiu. Ja tenim les colònies Pere Tarrés. Colònies plenes d'il·lusió, d'experiències i de valors. Anglès, cuina, vela, ball, robòtica, moda, teatre, esports, videojocs, natura... Tot l'estiu a peratarrés.org/estiu i el 93 430 1606. Colònies Pere Tarrés. Vacances per créixer.
Moltes vegades penses, els he de revisar. Però quan fa que no revises els teus pneumàtics? Vine ja al servei postvent de Peugeot i te'ls revisarem. I si necessites canviar-los, et fem un 70% de descompte en el canvi del segon pneumàtic. Calcula el preu dels teus pneumàtics a pneumaticspeugeot.com. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Un científic que al principi ningú es creia va dir: si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Doncs a Einstein no li va anar tan malament, i a nosaltres tampoc. Nou Seat Ateca, millor cotxe de l'any 2017. Alguns guanyen per experiència i d'altres per haver-ho canviat tot. Fes-te amb el nou Seat Ateca per 17.900 euros. Informa-te'n a Seat.es.
Soc la Lola de Carglass. Si tens un impacte al parabrisa, repara'l ara a Carglass, perquè amb la seva reparació o substitució et regalem un joc de netejar parabrises Bosch i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Entra a carglass.es o truca al 902 20 70 10. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Consulta condicions a carglass.es.
Aquesta Setmana Santa, fes-li un regal al cotxe. Avui, abaixem el preu dels nostres carburants Premium a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor. Gaudeix de la millor qualitat a un preu més baix. I a més, si presentes la targeta Repsol Mas, podràs aconseguir una de les targetes regal d'Amazon que sortegem o una subscripció a Spotify Premium. Més informació a Repsol.es.
El perquè de tot plegat.
Estàvem parlant, això cap on ha derivat ara durant la publicitat, cap on ha derivat cap un tema que em sembla molt interessant també, que és els límits ja de les privacitats públiques. I això va des del David Bonveí, amb aquesta gravació, va amb el que li va passar a Miquel Iceta i que vam saber ahir, o el que li va passar, tampoc hem d'anar gaire lluny, amb el Pablo Echenique, amb aquella festa que va anar, que va fer, va cantar una cançó sexista i que algú li va penjar a la xarxa el vídeo i l'àudio d'aquell dia. És a dir, i això em sembla que ens obre un tema des de l'interrogant de que això és la vida, i em sembla que el Pere Mas, que encara no l'he sentit dir res, ara em parlava precisament d'això, em sembla molt interessant el que deia el Pere.
No, bueno, la sensació és que ja no existeix en molts àmbits la privacitat i que n'hem de ser conscients. Bàsicament es tracta de ser-ne conscients. L'exemple que posàvem així fora d'antena és si ara el Jaume Barberà se'n va a Sant Jaume de Frontanyà a fer una conferència per presentar el seu últim llibre davant de 15 persones i en un moment donat, en un ambient distès, se li pot dir, bueno, és que el Basté durant les pauses de publicitat fa tal cosa. Perquè aquí veiem coses durant les poses sí. de publicitat. Doncs no, tampoc no és cap crim ni això. I el Jaume ho diu amb una certa ingenuïtat...
Com a tots els programes de ràdio.
Amb això, com a tots els programes, sí, clar, no és una exclusivitat teva, això. Doncs el Jaume ha de ser conscient que, malgrat estar només davant de 15 persones, algú pot estar en aquell moment fent un Instagram Live, pot estar fent una gravació, pot penjar-ho aquí. Per tant, la privacitat en un àmbit públic ja no existeix, encara que sigui un àmbit molt reduït.
Per tant,
com a molt, crec... com a molt pot existir en un àmbit d'un sopar, és a dir, si anem a sopars aquí presents,
sí, però sí,
que esperem que ningú els gravi, perquè clar. Si algú de vosaltres ens grava entre nosaltres quan ens estem fent confidències en un sopar, doncs apaga i vamonos. Però hem de ser conscients que pots estar al vestidor del gimnàs i un tio pot fotre una foto quan estàs sortint en pilotes a la dutxa, que també un tio et veu en un restaurant, et pot fer una foto d'amagat i tuitejar-la i mira, el Basté està sopant en aquest restaurant, i poden passar mil coses en les quals hem perdut la privacitat.
Ja ha passat.
Com també l'hem perdut, a veure, amb la nostra sobreexposició a les xarxes socials, amb el rastre que deixem al propi mòbil, amb el rastre que deixem amb les targetes, etc. Només es tracta de ser-ne una mica conscients.
Doncs, permeteu que continuem prudent. Parlant d'aquest tema que m'agrada molt, sí. Pere, i crec que has posat, perquè és que ha passat, és que passa. És a dir, passa i no hi ha allò... És a dir, ja hem perdut la intimitat. I perdre la intimitat també vol dir... Perdre la intimitat vol dir que només que hi hagi algú que sigui una miqueta conegut,
sí.
I no és qüestió de calés, bueno, és qüestió de... Surs per la tele un dia.
Perdre la intimitat, Jordi, significa perdre la llibertat.
Jordi, bueno, tu avui has donat una notícia.
Una notícia.
Pensava que, sí, has recollit el tema de la parella de Guàrdia Urbans.
Sí. Sí, sí, mira el que li ha passat. Per això és tan important que a l'adolescència la gent sàpiga tot
ella,
això.
Ella li deixa el seu password, la seva contrasenya per entrar al seu...
Primer error.
Però fixa't
no sé què ha de fer la teva parella amb el teu password del correu.
Fixa't
no n'ha de fotre res. Perdona, quan ho dic,
no, que sí,
em tracta
sí,
de no sé què,
sí,
però
sí,
no
n'ha
de
fotre sí,
res.
Sí,
tens
sí.
tota la raó.
Ai, jo no t'obro les cartes. Les cartes que les obres tu, les cartes. Doncs és el mateix.
Que sí, doncs mira què ha passat, no?
Jo sí que sí. Permeteu-me, aquesta hora saludem el David Bombaí, que és coordinador organitzatiu del PDeCAT. David Bombaí, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara parlem del contingut de la intervenció que s'ha fet pública, però ara estàvem fent aquest debat, per tant li pregunto, vostè sabia que l'estaven gravant?
Bé, no ho sabia. Primer de tot vull demanar disculpes perquè estic constipat i el to de veu deu ser una mica agut. Però en tot cas, dit tot això, sí, no sabia que m'estaven gravant i aquest és el fet que em sap més greu a mi. Que no em demanessin permís per gravar-me, perquè jo, els que em coneixen ho saben, que sóc una persona que normalment acostumo a dir més o menys el mateix en públic i en privat, i sóc una persona que no m'amago mai, i per tant em sap greu aquest fet que no em demanessin permís per gravar-me.
Sí. En quin context era? Això era un dinar obert al públic?
No, era un dinar tancat, amb companys de partit, amb una quinzena de companys, alcaldes i caps de llista del Partit Demòcrata a la meva comarca, al Bages, i estava en un ambient distès, ja que jo fins ara doncs, era president comarcal de Convergència al Bages i per tant era un ambient distès, senyor Guiar, i però en aquest cas tancat, perquè era un dinar entre nosaltres.
Sí, home, si se sent, hi ha un moment que fins i tot en els àudios sentirem, se sent, passa amb el pau, no sé què passa, no sé què, i estem parlant només 15 persones.
Sí.
Només 15 persones. Sospita qui el pot haver enregistrat?
No, en tinc ni idea.
Li preocupa saber-ho?
No especialment, però com dic, bueno, em sap greu que no se m'hagi demanat permís i que s'hagi difús aquesta gravació.
Per allò de l'empatia, vostè com va escoltar ahir el que li havia passat al Miquel Iceta amb el so publicat al País sobre la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE, què va pensar?
No vaig pensar res en especial, una mica...
Porta una mesa del Congrés del PP o de Ciutadans. Per tant, jo crec que aquestes ambigüitats són les que, en el fons, acaben debilitant també el projecte dels exconvergents.
Jaume i Alejandro.
Jo, sincerament, no dubto que Convergència PDeCAT ha posat rumb cap a la independència. No ho dubto. De fet, han posat totes les naus en això. i poques naus els queden ja. Jo no ho dubto, això. L'altra cosa és la tàctica política que segueixen i que han de seguir. El tema de l'OMS a Madrid, ells volien grup parlamentari, el quid pro quo, etcètera, etcètera. Això sempre existirà en la política. I en neu a dir-ne vella o nova, perquè és la política. Aquesta setmana, crec que és el Quico Sallés, ha fet dos, un parell o tres articles a La Vanguardia, bueno, en fa molts, però dos o tres que jo he pogut llegir, en què explicitava, crec que era ell, si no és ell, perdona'm, Quico, si ens sents, explicitava el drama que en aquests moments hi ha en la Convergència. És a dir, ells veuen que estan rebent totes les bufetades, totes, absolutament totes, per terra, mar i aire, fins i tot tenen quatre inhabilitats, i passen com els traïdors. Això és terrible, això és un drama. És a dir, ells ho han jugat tot, han cremat la casa, el nom, tot. No surten dels jutjats. I a sobre es dubta, com tu has fet ara, com tu has fet ara, Esther, i no és una crítica a tu, però com tu has fet ara, es dubta que ells vulguin la independència. Home, a veure, jo no ho dubto.
I el seu pas per als jutjats té a veure amb el procés?
No, però sí que... Però
té a veure amb una gestió del govern,
però
també.
Però no hem de ser secs, Esther, no hem de ser secs. Si ells no haguessin començat el viatge
perquè
cap a
Ítaca... Ara...
Espera't, si ells no haguessin començat el viatge cap a Ítaca, aquí no haguessin sortit...
Perquè tu ara parles d'uns jutjats, però també sabem tots els casos de corrupció que afecten a Convergència i que justament el procés també ha fet aixecar la caixa de Pandora en relació amb els casos de corrupció, començant pel cas Pujol,
que potser si sense procés... Si ells no haguessin posat
no
el vaixell cap a Ítaca, rumb cap a Ítaca, moltes coses judicials no haguessin sortit, sobretot les que s'han creat i confeccionat per destrossar persones en concret. No haguessin sortit.
Però casos de corrupció reals.
Sí, no, i aquests va bé que surtin.
Ah.
Alejandro?
A veure, el PDeCAT passa de aproximadament 60 diputats a 30 i pico, no? A 30, 30, 31, més o menys. Si no hi ha referèndum i independència, el que han de fer és el que reclama el Jaume Barberà sempre, que és l'autocrítica.
No? Sempre.
Han de fer l'autocrítica i dir que s'han equivocat. I llavors té sentit el tornar al seu espai per recuperar aquesta massa social de gent que els ha deixat de votar. Ja sé que molts han anat a votar Esquerra Republicana, però altres han deixat de votar a Convergència per la deriva independentista i la radicalitat en els governants que s'ha vist en els últims mesos. Jo només faig una reflexió. Mas avui no és president de la Generalitat, no només perquè no li va votar la CUP, no és president de la Generalitat perquè li van deixar de votar els seus votants. Una part important.
I perquè dins les seves pròpies files li van recomanar també que fes aquest pas al costat tàcticament, no oblidem.
No, però això és conseqüència d'unes eleccions on no té una majoria suficient i necessita la CUP. Però ell, la primera vegada, bueno, la primera feia 4 anys, el 2012, ell tenia 60 diputats, podia fer majories amb Esquerra Republicana i el Partit Popular en temes socials i econòmics, i era el president de la Generalitat. Ell es va ficar dintre d'un procés, amb un procés, amb una, entre cometes, radicalitat en el sentit de la possibilitat de saltar-se les lleis, i molta gent dels seus li va deixar de votar a les següents eleccions. Conseqüència, 30 diputats i depenent de la CUP. I llavors, quan li demanen als seus que se'n vagi. Però és conseqüència de que els seus li van deixar de votar.
Però també no oblidem que és en un context en el qual venim d'una crisi econòmica, on jo penso que també Convergència assumeix el discurs independentista, perquè davant d'un desgast de gestió de govern, de retallades en política sanitària, educativa, també la independència, crec jo, és una opció per tal de tenir un perfil que fa que els temes econòmics i socials quedin en un segon pla.
Sí, però jo parlo dels seus votants.
Jo crec que tots tenim coneguts i familiars. Ho dic perquè la crisi ha fet meravelles. La crisi aquesta ha fet meravelles. Jo tinc coneguts que, allò de petits, que mai en la vida m'han fet un sol comentari de res que sigui d'actualitat. I, en canvi, hem vingut a casa dient-me quan serem independents. És a dir, que la crisi ha fet meravelles.
Però que un partit pugui... Però que un partit pugui fer un gir independentista en un determinat moment, fins i tot per aquests elements que ara comentava, doncs és legítim, si es vol. El que jo assenyalo és la contradicció sovint que fa, que té el discurs de convergència del PDeCAT actualment en relació al procés, dient referèndum o referèndum, i d'altres veus dins del propi partit, també amb un pes important, doncs es contradiuen amb aquesta afirmació. Perquè una cosa és fer un gir cap a la independència, ser coherent i defensar-lo unitàriament. Però jo crec que dins la pròpia organització hi han fractures i no sé fins a quin punt realment tenen clar aquest procés. I d'aquí les declaracions i les filtracions del senyor Bonvehí que hem sentit avui.
Però és que una cosa és que tu giris cap a la independència ideològicament i una altra cosa és la forma d'arribar a aquesta independència. I els votants del partit de Convergència no els hi ha agradat a molta part d'aquests votants la forma que ha escollit.
Però veus, ara començaria a estar més d'acord amb tu, Alejandro, perquè al començament ho estava poquíssim.
Vale.
Tu quan dius, Mas tenia 60, que no en tenia, no sé quants en tenia,
62 el 2010, bueno, sí, 2012 sí. Passa 50, no?
Però sí. Probablement,
i després 30.
Però jo soc d'una opinió contrària a la teva. O sigui, probablement, si en aquell moment, després de la manifestació del 2012, no hagués fet el pronunciament clar, radical, a favor de la independència que va fer, segurament n'hauria perdut molts més dels que va perdre. Això no ho sabrem mai. Vull dir, ell va pensar això... Jo estic més aviat amb la seva opinió. Crec que van llegir relativament bé el que era la manifestació. Una altra cosa és el que dius ara, que és la forma. Sí. Que ara, darrerament, davant del caos, del desordre, del desgovern, de la sensació de deixar-se governar per una minoria de la que ets esclau, perquè n'ets, però que al final tu no respectes... O sigui, tu als teus electors els has de deixar sempre clar que dius, escolti, em falten aquests 10 diputats, per tant necessito cedir, però mantinc una majoria de més de 60 en els Junts pel Sí, i per tant també em dequen aquests, i per tant també he de respondre en els meus compromisos electorals. O sigui, aquí és possible que hi hagi una mica de crítica en el sentit de dir que els electors de Convergència esperaven un procés amb més d'ordre cap a la independència. Més de l'11 de setembre, més festiu, i menys de les mobilitzacions que ara es reclamen, diguem, de Maidan, diguem, d'Ucraïna, de permanència al carrer, en el cas que s'hagi de contestar amb desobediència a les inhabilitacions. Amb això puc estar relativament d'acord.
Es fa un sobreabús de que, quan s'afirma que Junts pel Sí és esclau, està segrestat per part de la CUP, perquè recordem-ho, quan el senyor Artur Mas fa un pas al costat perquè la CUP no el vol investir president del govern, són les pròpies persones més properes al senyor Artur Mas qui li diuen que ha de fer aquest pas al costat perquè hi ha un càlcul electoral que diu que si van a eleccions ja veurem si Convergència quedarà per davant d'Esquerra, si no van a la mateixa llista.
D'acord.
I a la vegada també les polítiques
però
que ha vingut...
Però qui ha fet el full de ruta aquí?
Però a la vegada, les polítiques de Junts pel Sí tenen molt poc a veure amb el que defensa la CUP.
Qui ha fet el full de ruta?
Home, el full de ruta, jo entenc...
No, digue'm, qui l'ha fet? El real.
El full de ruta real?
Qui l'ha fet?
Està clar que és de Junts pel Sí.
La CUP.
Si fos de la CUP...
No, la CUP, no, jo t'ho explico,
Ja ho veurem.
En el que es va votar a les eleccions últimes, hi havia el referèndum?
Sí, el referèndum...
Perdona, hi havia el referèndum o no hi havia el referèndum? No hi havia el referèndum.
Però el referèndum es farà...
No, hi havia el referèndum. No hi havia el
referèndum. Però el referèndum es farà... O no es farà? No,
un moment. Referèndum o referèndum, Puigdemont?
No
hi havia el referèndum. No hi havia el referèndum. Per tant, aquest full de ruta, que avui diuen que tenen, aquest no és el que es va votar. Aquest no és el que es va votar. Això, punt número 1. Punt número 1. Punt número 2. La declaració del 9-N, que és un error, encara me'n recordo el dia que hi havia aquí el Vicent Sánchez, que va saltar com una llagosta, perquè jo vaig dir, és un error, perquè tu el que vas dir a tots
Junts
aquests, a la brigada Aranzadi, el que els vas dir, mireu el que farem, perquè nosaltres els tenim així de rodons. Sí, la 9-N, allò que va ser, imposició de la CUP. No, espera, continuo. No acaba el tema de la CUP.
Però Junts pel Sí va amb un programa que diu 18 mesos. Per què després de sobte es creuen de la xistera al referèndum?
Ballen amb la música de la CUP. Ballen amb la música de la CUP. Quina és l'alternativa? No, és aquesta...
Si ballessin amb la música de la CUP, jo crec que altres polítiques econòmiques i socials aplicaríem. Però més enllà d'aquest fet, Junts pel Sí va amb un programa
on diu que en 18 mesos s'aconseguirà la independència, la desconnexió i les lleis de desconnexió i les estructures d'estat pròpies, passen els 18 mesos i molt abans el que es diu és es fa un canvi tàctic cap al referèndum, perquè es veu, jo crec, i ells veuen clarament que estan atrapats amb els 18 mesos, perquè en 18 mesos no aconseguiran tot allò que han promès en campanya electoral, i això no és una pressió de la CUP. Això forma part de l'estratègia de supervivència electoral de Junts pel Sí, i en concret, jo crec, de PDeCAT i també d'Esquerra Republicana.
Si em dones la raó, l'estratègia de supervivència electoral...
Sí, però no perquè la CUP els pressiona, sinó d'estratègia pròpia de partit.
No, perquè no tenen els vots.
El 27 de setembre, el senyor Mas havia d'haver dit, com va dir la CUP, sembla que va dir l'Antonio Baños, escolta, socialment no hem guanyat. Llavors, tot aquest programa no el podem portar a terme. Tenim les diferents possibilitats de fer majories i el que necessitem és treballar per un recolzament social més ample.
És que el problema és que han plantejat.
I ja està, i s'ha acabat.
Un full de ruta que ells
estarien governant,
no poden...
I el problema de la independència és posar la data de termini.
El problema és que ells han apostat per un full de ruta que o desobedeixes o desobedeixes. I el problema és, i jo poso en qüestió, aquesta voluntat de desobediència per part de Junts pel Sí, per part del PDeCAT i també per part d'Esquerra Republicana.
Esther, per favor, n'hi ha quatre d'inhabilitats. Tots són de Junts pel Sí. Tots són del PDeCAT.
I?
Home, mira...
I?
Com que hi?
Això garanteix que el referèndum es faci?
No, Esther, jo crec que es pot dubtar...
Quines són les declaracions?
Jo crec que es pot dubtar de convergència, per interès de classe, per tot el que tu vulguis. Però
Jaume.
escolta, perdona, és que això és un fet, no és una opinió.
Jaume.
Estan inhabilitats.
Jaume, què va dir el senyor Mas, la senyora Irene Rigau, la senyora Ortega i el senyor Homs davant del jutge? Van dir que havien desobeït?
Perdona.
I, d'altra banda,
què vols que diguin?
Aquesta inhabilitació garanteix que
escolta,
es faci...
Escolta, el Joan Coma, per exemple, el regidor de Vic, no? Va anar a l'Audiència... Va anar a l'Audiència Nacional i els va dir... Senyors, trencar els ous, la truita significa desobeir. L'ha dit això? No ho va dir, això. L'alcaldessa de Berga, de la CUP, que va ser... Va dir, escolti, jo he desobeït. No... No, Esther, no.
I tu creus?
Això no es farà. No, això no es farà. Mm-hmm. Jo només et dic que hi ha quatre persones inhabilitades per desobeir.
I això implica o dona més garanties perquè el referèndum es faci?
Garanties? No, Esther, jo l'únic que t'estic dient és que no
serveix.
Es pot dubtar de forma permanent una cosa...
Però has sentit les declaracions del senyor Bonveí?
Per interès de classe, tu pots estar en contra de la
convergència. Has sentit les filtracions del senyor Bonveí? No creus que són contradictòries i que precisament plantegen aquestes contradiccions que dic?
El senyor Bonveí ha començat a plantejar-se escenaris futuribles.
Ah, per tant, consideres que quan deia autonomista volia dir candidat autonòmic.
O és que Esquerra Republicana també es plantejarà aquest escenari. O és que la CUP tampoc s'ho fa. És que és de la pròpia responsabilitat d'un partit polític.
Tu creus que Esquerra presentaria un candidat autonomista o que la CUP podria presentar un candidat autonomista?
Candidat autonomista, a veure, ells no han renunciat a la independència.
Bonveí ha dit les coses com són. Bonveí després diu, quan em refereixo, nosaltres que ens ho creiem o no ens ho creiem el que ha dit després, però el que ha dit és... Presentar un candidat autonomista, el que volia dir era que es presentaria un candidat
a
unes eleccions autonòmiques.
I si no haurien de canviar les bases del partit.
Si t'ho creus o no t'ho creus.
Sí, sí, són les declaracions que ella ha fet.
Esther, tu et penses que es farà el referèndum de veritat? Que es farà. No que es dirà que es fa i que sortirà el president i signarà, no sé si el president Junqueras, a veure qui ho signa, que es farà un referèndum i que s'aplicaran diners per fer aquest referèndum, que això ja és malbaratament de fons públics, etc. Tu penses realment que es farà el referèndum?
Tinc seriosos dubtes amb un full de ruta capitanejat i dirigit per Junts pel Sí.
Perdona?
Que tinc seriosos dubtes amb un full de ruta capitanejat per Junts pel Sí.
I tu, però és que si no té res a veure amb un full de ruta capitanejat.
Home,
no,
i tant,
no
depèn de la voluntat política.
No es depèn de la voluntat política, depèn també de la llei.
Tu firmes un decret pel referèndum. D'aquí que el govern presenti les urnes, tens tota una sèrie de passes... que si tu vols portar a terme el referèndum implicarà que t'hauràs de confrontar la legalitat espanyola i hi haurà voluntat de confrontar-s'hi o no.
O sigui, tu estàs d'acord amb l'enfrontament legal amb la legalitat espanyola.
Que és un partit d'ordre per part d'un senyor com Oriol Junqueras, que sap que si hi haguessin unes eleccions, doncs les acabaria guanyant.
Però una pregunta, quan parlem de partit d'ordre, qui no és partit d'ordre?
Per mi qualsevol partit que no...
No, però digueu-me noms.
un partit com la CUP, està clar que no és un partit d'ordre.
És l'únic partit que no és d'ordre?
En el sentit...
Per tu, Esther? És l'únic partit que no és d'ordre?
Jo crec que en determinats àmbits, un partit també com els comuns, en determinats àmbits, no és d'ordre.
En quins àmbits?
En el sentit, per exemple, en les polítiques que avui es defensen en la ciutat de Barcelona pel que fa a la gestió de la política de l'aigua, que es vol tirar endavant...
Però tu creus que Ada Colau és d'ordre o no, ara, com a alcaldessa de Barcelona?
Jo crec que és un partit que en determinats elements el que desafia és l'estatus quo o posa en qüestió però, determinades pràctiques ja de l'estatus quo. I, per exemple, la moratòria hotelera que es va portar a terme en el seu moment, que va ser un escàndol a nivell de
la moratòria hotelera nivell... un dia podem parlar també, si vols.
Jo crec que avui en dia doncs, es considera que va ser un èxit i que va ser una bona opció, ho hem vist en el debat en el propi ple de l'Ajuntament de Barcelona, però en el seu moment també va significar plantar cara a la pressió
però,
de l'habitudisme.
Per exemple, amb el tema del partit d'ordre, un moment, que em sembla molt sí. interessant que ella que defensa els papers dels comuns ho pugui preguntar perquè ho defensa. És a dir, tu creus que és des d'ordre o no és d'ordre el tema d'aquesta aquesta criticada actitud dels comuns respecte al que és la independència de Catalunya després del Congrés de l'altre dia? Que, en fi, si no, ja ho veurem.
Per mi, el concepte de partit d'ordre és aquell partit que desafia la legalitat que s'estableix, no? La legalitat que s'estableix. En aquest sentit, els comuns no són un partit d'ordre quan desafien una legalitat, per exemple, pel que fa a la política de vivenda, que expulsa la gent de casa seva, mentre han de seguir pagant el deute amb el banc, i en aquest sentit, per això considero que no són un partit d'ordre pel que fa a aquesta qüestió,
per exemple.
El PSC
Terrassa fa molt de temps, eh? Tant el de l'aigua com el de l'habitatge. I fins i tot el de l'aigua fa Convergència, que està guanyant a Terrassa.
Sí, aviam.
Perquè aquí sembla que...
El PSOE, quan ha tingut opcions de govern i estat al capdavant del govern espanyol, no ha fet res per canviar la injusta llei.
Una pregunta, em sembla una pregunta. Si la Colau sigués presidenta de la Generalitat, faria el referèndum?
No ho sé.
Ja ha dit que no.
No, perquè el referèndum no es pot fer.
Escolta, a veure, Esther, aquí a Barcelona tenim una ignomínia. Una ignomínia, de veritat. Pensis el que pensis, tens una ignomínia, que és el centre de detenció de com en diuen, d'immigrants?
Sí, el centre d'estrangers.
És una ignomínia. Escolta, en Jaume Ensenys ha fet tot el possible hagut i per haver perquè aquest centre es tanqui. S'ha tancat el centre?
Quina és la diferència? I per què dic? S'ha confrontat
sí.
amb un govern espanyol sí. que vol mantenir aquest centre obert i ha intentat arribar fins al final sí. amb les seves competències.
Sí.
D'altres administracions anteriors ja els hi anava bé no deien res en relació a aquest tema. Sí, evidentment.
Que desobeeixi. No, que desobeeixin Jaume Ensenys, agafi el seu despatx, tots els funcionaris de l'Ajuntament, no. es posin davant del CIR. No, si parlem de desobeir, parlem de desobeir. Abans en Rafael Nadal deia sí. Meidan. Fer un Meidan, sí, oi que sí, que deies
sí,
això?
Sí, sí.
Fer un Meidan, no, sí, sí.
Diuen,
sí. El mes de setembre aquí menjarem les castanyades.
Anem a fer. No.
És a dir, a veure, és molt bonic fer poesia. És molt bonic. No,
em sembla que la moratòria hotelera no és poesia que intentar portar a terme una empresa pública que gestioni l'aigua. Que gestioni l'aigua no és fer poesia.
No, que és molt bonic. De veritat que és molt bonic fer poesia.
Home,
mira, a Berga, que governa la CUP, jo hi aniria a viure avui mateix, perquè hi ha ordre.
Vale, és que a mi, deixeu-me fer aquesta esmena a la totalitat.
Saps el que vull dir?
Rafael Nadal, esmena a la totalitat.
Esmena
a la totalitat de Jaume...
Perdó, Rafael Nadal. I aniria avui mateix a viure a Berga.
Moment, Jaume.
És que Jaume obre la via. Hem posat el terme ordre damunt de la taula com si fos un terme negatiu.
No, clar.
L'ordre depèn de què definim per ordre. Si l'ordre és... el respecte...
Però si el de més d'ordre que hi ha ara, que és menjar la de Colau...
Bueno, però dir...
Ordre.
Sí. No, quan dic ordre és confrontar una legalitat que es considera injusta en termes econòmics i en termes socials.
Però que la canvia...
Això no acaba de ser una bona utilització, perquè jo crec que el comú dels ciutadans, el comú de la gent que ens està escoltant ara, entén per ordre la contraposició de desordre. És a dir, ordre vol dir el respecte a la norma, la netetat, la no violència, el respecte a la propietat, el respecte a la paraula, més que no pas a l'acció física. L'ordre vol dir moure'ns en paràmetres de normalitat en què la gent pugui parlar, pugui discutir, pugui defensar les seves idees, pugui intentar ordre...
I canviar les lleis dintre de la normativa per canviar-les.
Sentit, en aquest sentit, segurament un dels problemes que està pagant l'electorat, que és d'on veníem, del PDeCAT, és la sensació de que no els partits... Tu, en Jordi preguntava quins són els partits que estan per al desordre. Bueno, és que segurament hi ha part de l'electorat que en aquests moments té por de que el procés estigui en el desordre. Quan i per tant gent... això segurament l'incomoda. Jo crec, dic que em sembla veure part de la gent que està a favor, part de la gent que es manifesta en pau, en tranquil·litat, de la revolta dels somriures, que va amb família a manifestar-se l'11 de setembre, que té molt clar que vol la llibertat per Catalunya, que té molt clar que vol, però vol que això li portin una gent sensata que li diguin com es pot fer, com es pot executar, i ell ho recolzarà.
Però quan la gent, per
que
exemple,
li diguin, anirem
Rafael,
improvisant...
Rafael, però quan la gent, per exemple, surt a les places el maig del 2011 i diu no ens representen, no són mercaderies en mans de polítics i banquers...
És que això no és desordre.
No.
Això no és desordre.
No, deixa'm.
La manifestació és desordre?
No, apel·len a que no vol, a que justament el que volen és confrontar unes polítiques, una gestió de la política que consideren que s'ha fet en benefici propi. I això Hòstia, justament, és el que volen qüestionar.
La insubmissió...
I per tant,
la desobediència no necessàriament és desordre. Esther, perquè
metafòricament el que plantegen és que van contra l'ordre econòmicament, políticament establert de manera, manera hegemònica.
El terme de l'ordre internacional, l'ordre econòmic...
Com s'estilla aquests manifestants? S'estilla d'antisistema, per exemple. Per què? Diu el Roto? No somos antisistema, el sistema és antinosotros. I aquest és precisament
el problema.
I quan la gent també es manifesta per l'11 de setembre, el que apel·la és rebel·lar-se contra un ordre establert injust que no permet el dret a decidir a Catalunya.
Però jo crec que aquí hi ha una confusió de termes que hauríem d'aclarir abans, perquè una cosa és l'ordre internacional, l'ordre econòmic entès com un esquema organitzatiu de privilegis, etc. I l'altra és l'ordre i el desordre com a pauta de conducta al carrer, diguem, no?
A la societat.
No, però aquí la pregunta és, la pregunta és la forma que canvies aquest sistema. És dintre de l'ordre o fora de l'ordre? Te'n
canviar...
vas al Congrés dels Diputats i tens un partit com Podemos...
O l'alcaldia de Barcelona.
O te'n vas a te presentes a l'alcaldia de Barcelona i quan arribes el que fas és complir la normativa i si vols la canvies i busques majories per canviar-la, no te la saltes.
Aquests partits polítics i aquestes formacions avui no existirien si no hi haguessin hagut milers de persones al carrer pressionant per canviar les coses. Perquè aquests partits puguin portar a terme el seu programa...
I el procés tampoc existiria si no hi haguessin hagut...
portar a terme el seu programa, el que és imprescindible és la mobilització social al carrer.
Què?
Perquè
però,
si no es pressiona des del carrer,
el poder econòmic
que pressiona des de
dalt. Hi ha dues formes de fer.
I per tant, el desordre entre cometes i metafòric al carrer és imprescindible per canviar
les coses. Un minut i tres quarts de deu.
Hi ha una llei.
Jo vaig a la publicitat i de seguida, després de la publicitat, per un altre tema que he de canviar. Per cert, tuit de la diputada de la CUP, Mireia Boia, que diu els escocesos no es van tornar autonomistes amb la victòria del no al referèndum. Han anat a pel segon, no fotem. Pràcticament 3:15.
El per què de tot plegat.
12 minuts i les 10 en punt del matí. Un moment després ens queda... Com?
Et vas queixar? Quan vam baixar de la
sèrie. No em facis parlar ara, perquè després... No, clar que em queixo, perquè si fem coses... Mira, això... Podria parlar-ho ara... Estàvem amb en Rafael Nadal, precisament.
I què va passar? Estàvem
amb en Rafael Nadal, perquè hi ha una història... Però és que la gent no... Això, clar, es queda amb la foto. No, o sigui, hi ha dues carreteres a Catalunya, que una és la... La C...
17.
La C-17 era? La C-17 era?
La C-17 és la que baixa cap a l'Ametlla.
La que baixa de Berga... La que baixa de Berga...
Sí. No, és la C-16. La de Berga, la de Llobregat, és la C-16. La C-17 és la que va per Solsona.
Sí. I després una altra, que és la Manresa, que hi ha un problema que es va col·locar fa un temps una mitjana...
Sí, per seguretat.
Sí, per seguretat, que no té apertures. O sigui, no té apertures perquè quan hi ha un accident o alguna cosa...
Ni pels d'emergències.
No. És una reivindicació de la gent que fa la carretera cada dia, que està ben atesa, en el sentit que hi havia moltes invasions d'un sentit a l'altre, i per tant hi havia molts accidents molt greus. En aquest sentit està bé, però la carretera és tan estreta
que, per exemple,
l'altre dia que hi havia un accident, no podien passar ni els Mossos ni les ambulàncies,
ni els bombers.
Els camions, quan hi havia cotxes, podien passar, però quan es trobaven camions no els podien avançar.
No els podien avançar, i per això, si
hi
ha una persona...
I no hi havia lloc per obrir aquesta mitjana.
Si hi ha un accident i hi ha una persona ferida greu, tens problemes de perquè puguin passar les ambulàncies i els bombers.
I com que són unes mitjanes d'aquestes metàl·liques, que lògicament haurien de poder tenir un tros cada X metres, un tros mòbil, fins i tot també per als vehicles, perquè es podria establir després una doble circulació amb cons i fer passar tothom pel mateix amb sentit alternatiu, etc. No? Bueno, i per tant hi havia... Però és polèmic, perquè la gent, hi ha gent que ho reclamava, i per tant gent que n'està satisfeta, però que això no impedeix que es pensi que es podria superar fent aquesta part mòbil, no?
I que és una part que és una cosa bona, que efectivament amb això el que evita són xocs frontals, només faltaria, estem molt a favor, però després n'hi ha una altra, que és que aquesta, és que no hi ha voral. És que el problema és que no hi ha voral. I llavors sí que els cotxes tirant-se... Un moment, els cotxes tirant-se a les classes, que el Jaume em fa les menys a tot... poses a la dreta, com no hi ha voral, posa el cotxe a la dreta i sí que poden passar les ambulàncies i poden passar... Però com l'altre dia ens va passar, quan venen camions, i hi ha camions, quan venen ambulàncies i bombers i tal, i com hi ha camions, costa molt passar, s'alenteix molt a les ambulàncies i els bombers, i per tant hi ha un problema, greu, i si els camions fossin més amples, probablement n'hi passarien.
Des de la Seu vau tornar pel Cadí o vau tornar per l'altre?
Pel Cadí. Això és passant al Cadí. Això entre Cercs i Berga.
Del tram immediatament anterior al túnel.
Clar, exacte. Va, vinga. Eugeni Domènech és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Domènech, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ella no té competències en això, perquè estem parlant de la Conselleria de Territori, per entendre'ns, eh? Concretament del conseller, però l'Eugeni Domènech l'hem trucat pel tema del trànsit que hi haurà aquesta sortida des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estem parlant de més de 400.000 cotxes. És aquelles coses que no s'entenen mai, però acostumen a passar, que és que hi ha una, ja sabem, ja podem anunciar que de 5 a 9 del vespre hi haurà un merder de calample. És això, no?
Doncs, bueno, aquesta és la segona fase de l'operació de sortida de Setmana Santa i, efectivament, es concentra en poques hores una sortida molt important de vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona. I nosaltres a l'operació d'aquesta segona fase la comencem a l'horari de partida, és a partir de les 15 hores, al migdia, fins demà a la mateixa hora, demà divendres a les 15 també, seria la primera fase de sortida, però evidentment la majoria es concentra a partir de les 4, a les 5, sobretot a les 5 de la tarda, que és a partir de quan comença a haver-hi més cotxes a les carreteres i, per tant, poden haver-hi més problemes durant aquesta concentració en poques hores de sortir de molts vehicles.
Ja. Serà pitjor demà que avui, no? Interpreto, perquè tinc la sensació de que la marxa ha sigut, la fugida des de l'àrea metropolitana de Barcelona ha sigut més esglaonada, i en canvi demà al matí, quan vagis d'aquells que es queden a la ciutat o determinades ciutats i es mouen per anar a la platja o anar a la muntanya, pot haver-hi més problemes. El divendres sempre ha estat històricament un dia molt complicat, un matí molt complicat.
Sí, sí, el matí del divendres és un dia que preveiem molta, molta circulació amb una incidència important de vehicles, i a més aquest any en destinacions dobles, perquè donada l'època de l'any en què tenim la Setmana Santa, es reparteix entre els que es van cap a muntanya, perquè encara hi ha neu, afortunadament les pistes d'esquí encara estan funcionant, i per tant hi ha moltes famílies, moltes persones que es desplaçaran cap a destinacions de muntanya i especialment d'esquí, però també fa un bon temps i per tant també hi ha molt desplaçament cap a la costa, tant la Costa Brava com la Costa Daurada, i per tant es repartirà una mica, però clar, el volum de vehicles que hi hauran a les carreteres és molt important. Jo el que sí volia destacar que la primera fase de l'operació de Setmana Santa, d'aquest cap de setmana, la veritat que va haver-hi un número molt elevat de vehicles que van sortir, però que les incidències van ser provocades fonamentalment per algun incident, d'alguna avaria, d'algun accident sense importància, i destacar que no va haver-hi en tot el cap de setmana cap víctima mortal, i això és una notícia molt positiva que jo vull destacar, i evidentment agrair també als conductors, perquè part importantíssima, la fonamental, de que no hi hagin accidents greus, que no hi hagin víctimes, és la prudència en la conducció i l'atenció, i això és el que també volia destacar cap a aquesta segona fase de l'operació, de que tothom condueixi amb prudència, amb responsabilitat, amb molta atenció i que no tinguem víctimes.
Anem a l'operació tornada. Aquí és festa dilluns, però la mona normalment s'acostuma a fer a les cases, eh? Normalment. Per tant, serà més complicat la tornada de diumenge o la tornada de dilluns?
A veure, a qui repartirà? Perquè pensem que des del diumenge sobre les 12 a la 1 ja començarà a haver-hi bastants vehicles de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i que potser el matí del dilluns serà també bastant complicat. O sigui, els matins també dependrà del temps, perquè estem pendents també de quines són les previsions meteorològiques, i en funció del temps que hi hagi, si les previsions de que puc ploure o no, en funció d'això també es desplaçarà més la tornada cap a diumenge o cap al matí del dilluns, i això estem una mica a l'espera, a veure com anirà el temps. Però evidentment el dilluns, que és un dia que moltes persones ja al migdia volen estar a casa per passar-lo en família, el dilluns al matí serà també un dia complicat.
Val. Sembla que aquesta Setmana Santa hi ha més moviments de cotxe que altres anys. És perquè, per allò de la possible sortida de la crisi a determinada gent?
Bé, l'augment de la mobilitat està sent continuat des de l'any passat, des del 2016, que ja va haver-hi un augment de la mobilitat, i aquest any confirmem també un augment sostingut de la mobilitat més rere més. Això, evidentment, quan hi ha una època de dies de lleure, i en aquest cas quasi bé de vacances, de minivacances, per partir, acabar, celebrar el final de l'hivern i el començament de la primavera, doncs amb aquesta situació hi ha un augment també de mobilitat, que sí, una certa recuperació econòmica es trasllada també a una major mobilitat. Això és molt... es trasllada d'una forma bastant automàtica. Sí.
Hi ha vegades que jo no ho he entès, perquè és que normalment... quan tu pagues per un servei, si no el servei no funciona, normalment et demanes que reclamin que tornin els calés. Ho dic perquè, per exemple, quan hi ha embussos a les autopistes, el més normal seria que es pugessin les... Per això ho he defensat sempre, que es pugessin les barreres, les tanques, és a dir, dels peatges. Això seria el més normal, perquè si hi ha vegades que hi ha algunes congestions en determinades autopistes, precisament perquè la sortida dels peatges ja porten aquesta congestió, com és, per exemple, la sortida de l'AP7, el primer peatge després de la sortida de Barcelona, allà hi ha un cul d'ampolla que moure's per allà, déu-n'hi-do. Però s'ha parlat, per exemple, amb Abertis, perquè si hi ha grans embussos es puguin apujar les barreres dels peatges?
No, amb autopistes en general, en les concessionàries, el que sí que hi ha són uns protocols d'actuació, que en cas de que hi hagi un accident que provoqui una situació de desviament obligatori de vehicles i de més, hi ha uns procediments per a l'aixecament de barreres. Però no, només és en aquestes situacions, en les que hi hagi un incident... per exemple, abans de que comencéssim a parlar, estàveu parlant de la C-55. Aquí tenim un protocol de que quan hi ha un accident a la C-55 i es té que tallar la carretera, doncs hi ha el desviament obligatori de vehicles cap a la C-16, i llavors se fa l'aixecament de les barreres perquè els vehicles desviats i tots els vehicles que passen per allà, perquè és un aixecament de barreres general, doncs passin sense el pagament del peatge. Però només és per aquestes situacions més excepcionals donades per una emergència o per un accident. És el procediment que actualment tenim.
Ja. Escolta, ara que parlem d'aquesta C-55, no sé si sap alguna cosa precisament d'aquests embussos que hi ha i que hi ha un risc, per exemple, que puguin haver-hi, que ara comentàvem amb el Rafael Nadal, que puguin haver-hi problemes, i que hi hagin problemes a l'hora que és impossible avançar des del punt de vista de les ambulàncies i dels bombers en cas d'una extrema necessitat, perquè no hi ha voral.
Bé, això a l'actuació de les serveis d'emergències, de moment, fins ara, afortunadament, no hem tingut cap incidència greu o cap situació que hi hagi provocat un problema. Sí que és cert que, donada les característiques de la carretera, que jo vull destacar que el que ha fet és una millora de l'accidentalitat més greu i una reducció important del número de víctimes mortals, doncs diguem que s'adapta a les característiques, i hi ha diferents llocs per on els serveis d'emergència poden passar. I et dic que no tenim cap...
M'ho haurà explicat per on poden passar, eh?
Sí, ja, bueno, jo la veritat és que aquest, la, el disseny d'aquesta carretera es va destacar com una cosa molt important des d'un punt de vista de millora de la seguretat viària, i hi ha una sèrie de llocs on es poden passar entre tanques que es poden moure i, el, i on es pot passar els vehicles d'emergència.
Perquè en si aquest tram no?
En el tram de la... no sé aquí, tram, jo li estic parlant del tram de la C-55 de Manresa cap a Barcelona.
No, jo estic parlant també del, del tram que comentàvem ara fa uns moments, el de la Seu, que és el tram...
Baixant ha, just abans de Berga.
Entre Cercs i Berga.
Vale, entre, això aquí la veritat és que no li sabria dir perquè ara no, no estic al cas. Jo estava pensant ara en el tram més del sud de, cap al sud de Manresa. En tot cas, jo sé que si en aquesta carretera de territori en aquest moment estan fent, està fent una sèrie d'actuacions precisament per una millora, perquè a més hi ha molt, molt interès en una millora continuada de les carreteres, i aquí sí que hem d'anar una mica de la mà tots en el sentit de veure com podem millorar, però sobretot des d'un punt de vista de la seguretat viària i també, evidentment, per donar major servei, un millor servei, nivell de servei al ciutadà, tant en quant a la seguretat com també en altres aspectes.
Eugeni Domènech, director del Servei Català de Trànsit. Sort aquesta Setmana Santa, que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i que passeu molt bona Setmana Santa i conduïu amb molta prudència.
Sempre, moltes gràcies, així ho intentem fer. Moltes gràcies. No és un altre dia que aconseguim, que vagi bé. Jaume, digues.
Sí, per cert, jo no sé si això ja s'ha dit. Si s'ha dit, demano perdó, eh?
No.
Però tenim, tenim nou radars, eh? Aquí a la, tenim a l'AP2, ho dic perquè altres coses no les fem bé, però aquestes som excel·lents, eh? Excel·lim. Els radars nous que tenim...
No parles dels radars, que quan parles dels radars comença la gent a dir, clar, aquests que correu...
No,
i tal, jo, que
corro,
jo crec que els radars...
Han... Galdón l'altre dia.
Com?
Que, jo no corro, la Galdón va pujar amb mi l'altre dia a la Seu i va dir que jo no corria.
No, no, és veritat.
No, no, és veritat. No, no, vas, quan vas trigar 20 minuts a arribar al lloc de la tertúlia, encara estem esperant. Ja se'm va
adonar. Escolta'm, sí, que va, no, no, un moment, no, no, els radars nous que hem posat, jo dic, no sé si això s'ha dit o no s'ha dit, si és aquí a l'AP2, anant cap a Martorell, els radars són de cinturó i de mòbil.
Els radars són de cinturó i de mòbil.
I de mòbil, eh? És a dir, t'enganxen si no portes el cinturó, et fotografien i si toques, estàs tocant el mòbil.
Bueno, aviam, una cosa, està bé, això.
No, no, jo senzill, jo només...
Aviam, una cosa...
Jo, com si digués la notícia, jo...
Clar, si toquen el mòbil i tot, i fan fotografies pels mòbils, es fotran d'or. Mira... Acabarem la tertúlia d'aquí uns moments, però abans d'acabar-la, anem on estàvem a la gènesi. La gènesi ha començat per una història, però és que aquest ens portaria molta estona de parlar-ne. Sí, 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 Jaume, sí, el mòbil. Que és el tema de... del que li ha passat al David Bombay o el que li va passar al Miquel Iceta, que hi ha una gravació. Per tant, la gravació vol dir que es grava en un lloc que, teòricament, es pot gravar, sí, perquè tot, sí, ja no hi ha res privat. L'àmbit privat únic que tens és el del teu domicili. És l'únic àmbit privat que hi ha. Llavors, què has de fer en circumstàncies com aquestes? És a dir, i tot va arrenca d'una exposició que ha fet, jo crec, que molt interessant en Pere Mas.
És fotut, però hi ha empreses, i em consta, hi ha empreses on, segons quines reunions, els mòbils deixen a fora. Per exemple, hi ha reunions entre amics que els mòbils també es deixen a fora.
Però està, però el Pere anava més enllà, eh? Anava i de àmbits... És a dir... Un gimnàs, és privat o és públic?
Home, és privat, un
vestidor. Ja.
Però tu com pots saber que un tio dissimuladament no et fa una foto mentre estàs sortint amb boles a la dutxa?
No, però això... Jo sempre vaig tapar-ho.
No, per això abans passava que havia de venir un munt de gregotip allà per fer-ho, però ara amb el mòbil ho fa dissimuladament.
Jo sempre vaig tapat.
Bueno.
Oh, mira, és la precaució que has d'agafar.
No, però, no voldria com, pas... Com un exemple una mica simpàtic, però que la millora de la tecnologia facilita unes gravacions tant d'àudio com de vídeo magnífiques. Des d'un punt de vista
clar,
tècnic.
Sí.
I a més que pots estar dissimulant. O sigui, tu pots estar a la platja, si, no sé si fas nudisme, però pots estar a la platja fent nudisme i un tio fent veure que estàs fent música, escoltant música i t'està fent una foto. Sí. Llavors, on és el límit de tot
si
això?
I si parlem també de les filtracions en partit, no només les noves tecnologies vinculades a telèfons mòbils, sinó també l'internet, el correu electrònic, que facilita molt més... les filtracions de determinats tipus de documents, perquè només cal veritat, donar a on reenviar per tal que determinada
veritat,
informació
pugui arribar
també.
El que diu de la privacitat, el Peri ja fa temps que això passava, això, per exemple, en platges nudistes, de gent coneguda que vagi a les platges coneguda, vull dir famosa, eh? que hi havia els paparazzi típics de fer-te la fotografia i tal, i per tant si, una mica de, la pena de dir-te allò, és que si no vols pols no vagis a l'era.
No? Sí, bueno, perquè tampoc tens la llibertat de poder fer els centres a la gana.
Has de constatar que ja ha desaparegut qualsevol mena de privacitat. I ja està, ser-ne conscient.
I si vas a una platja nudista, pots t'exposar...
Però no hi hem d'estar a favor, eh?
No, jo no dic que estigui a favor.
No, vull dir que...
Però no hi hem d'estar a favor.
Hem de ser realistes, hem de saber que això existeix, però jo també crec que hem de començar a pensar com... Perquè un àmbit d'una certa privacitat, fins i tot en l'acció... Hem començat amb l'acció política. La possibilitat que hi hagi reunions en la que els actors polítics especulin sobre escenaris, és que és una mica el que deies tu abans, que és la seva obligació, dir, a veure, anem a analitzar què passa si fem això, si fem allò... Escolta, o estàs buscant candidats, què passa si anem a buscar aquest? I ens dirà que sí, ens dirà que no. Serà bo, serà dolent? Bueno, i en aquesta reunió ha de poder sortir algú i dir, escolta, aquest no m'agrada perquè ens perjudica per això, o ens crea una imatge excessivament no sé què. Tot això, una altra cosa és que ja dic, que els que se dediquen a la política necessiten que tot allò que diuen pugui ser reproduïble. Clar. Però jo crec que hi ha moments a la nostra vida, nosaltres com a periodistes, nosaltres com a ciutadans, necessitem tenir espais de privacitat en els que puguem dir coses purament especulatives, precisament per conformar l'opinió definitiva. Ja. I si això... A tu si t'agafen en una conversa privada i te la fan pública...
Però un dirigent d'un partit polític ha de poder defensar però... allò que diu en una trobada amb militants
amb
del
militants,
partit
militants,
en relació
imagina't
allò...
Imagina't
no, però hi ha d'haver-hi una coherència, entre el que diu amb la militància però... el que pot explicar davant de l'opinió pública. I és aquí on grinyola el discurs.
La pregunta del Rafael és interessant. Si ara resulta que estàs en una reunió i dius... Doncs mira, jo crec que... Una reunió de la Junta del Barça, per posar un exemple. No, és que jo fitxaria aquest. No, no, però vigila aquest... Saps com funciona el tema del futbol? Sí. Aquest em fitxaria... O el que diu el Rafael. No, és que, escolta, jo posaria... Mira, el que deia l'altre. El Santi Vila per l'Ajuntament de Barcelona. I el... Hosti, potser si era la presidència de la Generalitat, doncs potser m'esperaria, perquè potser és el Turull, però potser surt un nano... Clar, això si ho eleves a públic, és terrible.
Però això és una discussió, jo entenc, del nucli dur de la direcció del partit.
Bueno, però és que no podem separar el que és privacitat del depèn del que diu. És a dir, jo crec que el que no és... Permeta que opini, perquè amb això van passar coses d'aquest tipus. Que és que no pot ser que estiguem a favor, depèn del que diu, o estiguem en contra, depèn del que diu.
Però hi hauria coherència, segurament, quan parla de noms, en el sentit que pot estar tantejant diferents persones per un escenari concret.
Però això s'ha de fer públic?
I l'altre... No dic que s'hagi de fer públic. L'important, jo crec, i on grinyolen les declaracions del senyor Bonvehí...
No, però és que no parlo de les declaracions del senyor. No estem parlant d'un Bonvehí. Estem parlant
en general.
Oblida't del Bonvehí. Oblida't del Bonvehí de l'Iceta.
Amb una reunió
d'un consell de
redacció... Un consell de redacció d'un mitjà de comunicació, tu has de poder dir coses...
Està clar, això està clar.
Amb un àmbit de privacitat. Tu has de poder especular. Tu has de poder dir... Jo quan era director m'agradava dir... Escolta, això no interessarà ningú, això és una tonteria. Això és...
I la manera però, com ho dius, sobretot
escolta,
la manera com ho dius, que és un context informal.
Si anem per aquí, has de poder-ho discutir.
No anem tan lluny. Sí. Imagina't la gravació entre nosaltres post-tertúlia. O pre-tertúlia.
La gent es pensarà que diuen coses com les que
coses. O caminant, passejant per després d'un sopar.
A veure, no tots els que tens el privilegi de tenir un micròfon al davant...
Però això és una conversa privada.
Si tens una mica de responsabilitat...
Això és una conversa clarament privada, aquesta que dius tu. Però del Consell de Redacció, que potser és un àmbit molt de la nostra feina...
Sí,
però... Vindria a ser la reunió que fa el Basté quan acabarà.
Podries anar a altres coses, podries anar a altres àmbits.
És un context laboral.
Seria que tu gravessis...
Clar, però és una reunió...
Un Consell de Redacció que fa el Jordi aquí a la ràdio, i que tothom parla lliurement, i el passegis per RAC1...
No, per una reunió hi ha 10 o 15 persones.
Qualsevol mitjà de comunicació a Catalunya els darrers mesos. S'ha produït un dia o altre una conversa dient, escolta, tu, o parem de parlar de política, o la gent ens marxarà perquè la gent està fins als nassos.
Exacte.
Si tu l'endemà titules... Fulanito de tal, deixem de parlar del procés perquè això és un rotllo.
Ui,
bueno, clar, és res que dit així, a sèries, sense el context, jo com a oient o com a lector, també ho criticaria.
La pregunta és l'ordre.
Home,
la pregunta és...
Ho havia de dir,
l'Alexandre, no, clar, hem de regular això, s'ha de regular, tenim dret...
No pots regular.
Jo sempre. Sí, sí, això està clar.
I els sopars? I com vas a sopar?
No, per això, la intimitat...
L'altre dia vam fer un sopar, perdona.
És que parlem d'intimitat. O sigui, al final, l'intimitat, qualsevol pot saltar-se la intimitat. T'estàs canviant a un vestidor, estàs parlant privadament amb un sopar... Això s'ha de regular o no? Té dret qualsevol a fer públic això?
No, evidentment que no.
Però, llavors...
però tu has de saber que hi ha aquesta possibilitat que passi, perquè els temps
sí, ja
han canviat.
Sí,
però... I tu ja no tens la privacitat que tenies fa 30 anys.
Totalment d'acord.
És que no pots fer res. Jo, el Rafa Nadal ara sortirà d'aquí, el filmarà la càmera de RAC1, que n'hi deu una a la porta. Si no és que estan filmant aquestes que hi ha per fer el programa a la tele després. El filmaran a la porta, quan a baix, quan surti de l'edifici de Godó. Quan travessi el semàfor, no sé quin caixer, el filmarà.
Després,
amb la seva aplicació de la part que ve, traurà la zona blava, i l'Ajuntament de Barcelona sap on ha aparcat el cotxe, perquè geolocalitza. Després pagarà, no sabem ben bé què, no sé on.
Però això no vol dir que jo no tingui dret a lluitar perquè això passi molt menys del que està passant.
Sí, però és pràcticament incontrolable. Llavors, has de saber-ho. Has de saber-ho. Tu no te'n pots anar d'aquí a... No te'n pots anar aquí a Perpinyà sense que se sàpiga. A no ser que deixis les targetes a casa, deixis el mòbil a casa, el tanque a casa, no posis gasolina, vagis amb un cotxe que no és el teu, o tapis la cara a l'autobús...
Però és diferent. L'ús d'això.
Bueno, l'ús.
Una cosa... Sí, clar, és diferent.
Però venti el risc que te'n registrin...
Hi ha algú que té dret a fer l'ús?
No, clar que no, clar que no. Però com que hi ha el risc, més en compte. Malauradament...
Això és evident.
Una de les professions que en aquests moments pràcticament no té... pots cobrar el que vulguis. N'hi ha poques, poques d'aquestes professions, però n'hi ha una que és el de data scientist, és els científics, de, per dir-ho d'aquesta manera, especialistes en dades, que és això que estava dient el Pere.
Sí.
És a dir, nosaltres, al llarg de la nostra vida quotidiana, diària, deixem tot un munt de petjades. És a dir, aquí a Catalunya, per exemple, un pot viure amb la caixa les 24 hores del dia. Les dades que la caixa té de tu cada dia té un valor incalculable. Però
no les teves, individualment, globalment. L'anàlisi que es fa de totes aquestes dades.
S'han d'analitzar, has de trobar paràmetres, patrons, etcètera, perquè a partir... I això té un valor incalculable.
Sí.
Això són matemàtics, informàtics, etcètera. Tot això nosaltres ho estem deixant avui. I si... L'entitat B sap el que fa l'Ester Vives.
Però la qüestió tant, és l'ús.
Està clar, anem deixant un rastre digital.
Sí, però
jo crec que la gran contradicció dels temps actuals és que, malgrat que ens podem queixar d'aquest seguiment que poden fer de la nostra vida quotidiana a través del rastre digital que deixem en múltiples plataformes, també vivim en una societat on cada vegada ens exposem més públicament.
I
les persones també volen exposar-se més públicament. Sí. I les xarxes socials, el Facebook, els YouTube, són un clar exemple.
I la gent, jove, encara més.
I moltes vegades...
I cosa, no, això és un problema.
No se n'és conscient.
No ets molesta que un algoritme pugui saber que l'Ester Vives té aquesta ideologia?
Sí.
Evidentment.
Sí, però... És que no estem... És a dir, d'acord.
Sí,
però no ho portem amb una història. És que la història és una altra. Ara no estem parlant d'això. Podem parlar. Estem parlant de moments que tu tens una certa... privacitat, que ja no tens aquesta certa privacitat, perquè has de confiar no en tu, sinó en els altres. Mm, és a dir, amb els altres.
Per exemple,
el sopar.
Jo l'altre dia vaig estar en un sopar, que érem uns... gent de la tele, diguem-ho clar, que érem, no sé si érem 15, i va haver-hi alguns moments que potser podríem haver sortit emmanillats pel que es va dir allà.
Sí.
I n'hi havia un que anava fent fotos i vídeos. I els feia en plan broma, i en plan no sé què, però aquests fotos i vídeos es queden dins del seu mòbil.
Sí.
En general sí que es va fer alguna foto. I llavors penses, aquest mòbil no saps on anirà a parar. Li pots remenar al nano, pot enviar-lo pel WhatsApp erròniament, pot entrar-li... No, un hacker és difícil que li entri, però o sigui, hi ha àmbits on ja no s'ha de prendre...
Les fotografies d'aquest estiu i els vídeos de la Rahola, la paella de la Rahola...
Sí. Bueno, aquest és un altre tema.
Amb el president... Ui,
sí, però no, un moment, això és un tuit d'ella.
Però jo em refereixo que aquells que havien en aquest àpat estaven d'acord en que tots ells que es difonguessin amb les imatges i amb el vídeo...
No,
però és un exemple més... de que igual es difonen aquest sopar que tu vas anar, imagina't que algú difon algunes imatges i que tu no ho vols. Per un moment que tu ja no tens el control sobre aquesta situació.
A partir de dos és plural.
I si veus la càmera, aparta't.
Clar. Però llavors, per exemple, en un restaurant al final no hi podrem entrar? No jo, o tu, o el Pere, o qualsevol persona al carrer, perquè et faran així, et faran una fotografia.
Tu no t'has trobat anar a un restaurant i veure't al Twitter als 5 minuts?
Sí.
Doncs...
Ja, ja, ja. Diu, tal tio està fent tal cosa a tal lloc.
Però, no, escolta'm, i l'altre dia de viatge, una càmera...
Sí. Bueno, algú que es vol fer una fotografia amb tu, per exemple.
Sí. Com?
Algú que diu...
No, però això ha passat històricament. Un dia em va passar una, que no passa res, tampoc passa res. Estava passejant per la Diagonal, caminant per la Diagonal, i em van fer una fotografia, em van penjar el tuit de ser, mira, el Jordi estàs... I a més, enviant-m'ho a mi.
Mencionant-te.
Mencionant-me, és a dir, com que t'he vist per la Diagonal.
El problema de tot plegat és el mal ús que es volen fer de determinades imatges
privades,
o paraules que
privades,
es diuen en la intimitat o en un àmbit professional,
regular,
que s'hauria de distingir
de regular,
del
això.
Que és un àmbit, jo crec, més
polític.
És bona
pregunta més aquesta, la pregunta és si s'ha de regular.
S'ha de regular,
és una molt bona pregunta. Si s'ha de regular.
És que ja està regulat. Ja està regulat més al jutjat, i si han comès algun delicte ja... O sigui, el tema no és que el suport
sigui digital. No, s'ha de regular més, sí, perquè la regulació que hi ha ara no és suficient.
Hem vist famosos que han portat al jutjat doncs determinades publicacions que consideren
que al final no ha passat res.
S'han intromès a la seva privacitat.
El Trump ha guanyat. Parlant d'això, justament.
La dona el Trump.
La dona el Trump. Perquè li van dir que era una senyora de companyia.
Sí, li van dir que era un escort. Sí, però és que no torno a repetir, Jaume, no ens desviem. La història és el que diu el Pere. És a dir, que
està... Si tens dret o no a especular amb una conversa privada, amb una conversa d'uns quants, o amb una conversa professional, però...
La clau també... Home,
que tu no vols que surti, que no vols que surti d'aquell àmbit, perquè és molt important a vegades tenir dubtes, tenir... I parlar sense la prevenció del llenguatge políticament correcte.
Que hem comentat, Rafael, més d'una vegada, que és que nosaltres, que som adults, que no en tenim respostes, imagina't això amb els adolescents, o amb la gent que té 16, 15, 16, 14, 17 anys, que tenen un mòbil que tenen unes possibilitats que nosaltres no teníem, però que tenen un risc tan bèstia que és que se li han de repetir cada quart d'hora. Cada quart d'hora se'ls ha de repetir que hi ha molts riscos.
Abans parlàvem de professions de futur, doncs aquelles que esborren l'empremta digital de determinades persones, no? Això ho hem vist, clar, el que veiem és que molta gent jove potser fa un ús de les xarxes socials que potser 10 anys més tard se'n podria arrepentir de determinades fotografies que s'han penjat, coses que tal vegada s'han dit, o que llavors s'utilitzen per determinades empreses privades per veure quin és el perfil doncs, de determinats candidats a llocs de treball i no agafar-los en funció del que diuen per aquestes xarxes.
Això que diu el Jordi dels adolescents, uns amics llunyans del meu fill, un d'aquests nois va gravar les preposicions que li feia una noia d'amor i ho va gravar. El noi no volia anar amb la noia, eh? I allò ho van repartir entre els amiguets de l'institut. Imagina't el mal que això va fer a aquella noia.
Com les xarxes socials, el WhatsApp, encara han intensificat més el bullying, per exemple, a les escoles. I això ho sabem, perquè té un efecte multiplicador i amplificador. I, per tant, el mal fins i tot va molt més enllà i es converteix en un assetjament, ja no només en el dia a dia, en l'escola en concret, sinó també quan surts de l'escola. L'assetjament acaba sent les 24 hores a través d'unes xarxes socials. Per tant, les xarxes socials són útils, però també cal tenir present doncs, com poden ser utilitzades per infringir dolor.
Llavors estàs d'acord que hi hauria d'haver una norma perquè no es pogués fer ús d'aquest tipus.
Però és que el problema no és la xarxa social,
a menors de 18 anys no penso que hi hagi molta norma.
Què
faran?
El problema que faran és l'ús que es fa de l'instrument. Acaba sent un instrument.
El 90% de la gent...
I evidentment no s'hauria de poder fer aquest tipus d'ús. El que a vegades és quan es posen normes, acabem veient, no?, amb tots aquests tuitaires, per exemple, que acaben sent sentenciats per fer determinats tuits.
No hi deuen haver extorsions.
En cas Cassandra no és un exemple.
Segur.
Amb afers de dones o homes casats, per exemple.
Anem a acabar... amb el vostre permís, la tertúlia d'avui, quan el Pere Mas doni l'ordre, farem...
Pere Mas sempre està aquí a punt de fer una passa endavant.
Com la caixa, tot al seu servei, no? Que deia,
el què?
Tot al seu servei.
Però
has fet una exposició que sembla molt interessant, perquè aquí no estem lliures tots.
Has estat 5 vegades l'auditori amb la meva persona. Estic nerviós. 5 vegades en una hora.
És la Setmana Santa.
Sí.
Endavant.
La bondat santa, és la bondat santa.
Avui t'has engreixat uns quilos, eh?
Ah, ja.
Com el que t'han dit.
Vinga, va, som-hi.
Bueno, va, tu.
Vinga, saps? Perdó, eh? Pam, 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 pam. Ai, no funcionava la màquina. Llavors ho hem de cantar. Endavant.
En fi, perdoneu la broma fàcil, estimats amics, però avui, que és dijous sant, ha començat el Via Crucis del PDeCAT. I tot això ha passat amb la filtració d'aquesta carajillo conversa del David Bonveí. Via Crucis, carajillo conversa. Home, devia ser un dels carajillos, no? En aquell moment, vaja, és un carajillo conversa. El Via Crucis també ha estat pels oients, perquè els hem cardat. Un peasso hàmster, de veritat, eh? Mira que portem dies sense hàmster, però aquí hi ha hagut aquesta, sobretot, moment de passió, fent servir el llenguatge aquest que toca aquests dies, entre el Jaume Barberà i l'Ester Vives, que se les han tingut amb aquella excitació de dijous sant, que tota la gent, pobreta, s'està acabant de llevar, eh? Tingueu en compte, si no, no treballa ningú, llevat de nosaltres avui, no treballa ningú. Però, en fi, ha estat un hàmster interessant, feia dies que no el parlàvem tant. Temes que hem abordat, la Spring Break, com diu el Barberà, les vacances aquestes. Per cert, queden 15 dies i ja tenim el pont de l'1 de maig, que cau en dilluns, eh? Vull dir que anem comptant els dies, que ja això s'anima. El cas Bonveí, el procés, la mandonguilla, què és ordre i què és desordre, la mitjana de la C-16 a partir de Berga i fins al túnel del Cadí, el trànsit en general, els radars que han sortit aquí de Resquitllada i la privacitat i els límits de la privacitat, xarxes socials i de més. Operu en estricte ordre d'intervenció que no d'arribada. Rafa Nadal, el filtrador aquest de les converses és un penques, però periodísticament el resultat és magnífic. Has fet una mica, Rafa, de spin doctor, d'assessor del PDeCAT. Els has dit que no s'entén perquè neguen unes paraules que els podien servir ara per... És una oportunitat per definir el seu espai. Rafa, no te'm desvies del recte camí, eh? Que estem a punt de proclamar la República dels Tertulians, eh? Diguéssim, ara ve l'aire aquesta, la llista, la candidatura dels Tertulians i no podries ara anar cap a una altra banda.
Llista d'alternatives en haurà de parlar aviat, eh?
Aquest és el Jaume Barberà.
Transversal.
Jaume Barberà ja està aquí, que hi de lo mío. També els electors del PDeCAT s'esperen un procés amb més ordre, ens ha fet observar, i bàsicament s'ha preguntat què era l'ordre, no? Perquè ha semblat que era una cosa, diguéssim, molt estranya, i al cap i a la fi és la contraposició, segons com, del desordre. L'Ester Vives ha criticat el doble discurs del PDeCAT, genera descrèdit, de fet ha dit que van a la deriva, ha propagat una tesi bastant habitual sobre el gir INDP de Convergència, és per culpa o a causa de dues coses, de la crisi i de la corrupció. Això és un clàssic, eh? Diguéssim, no de l'argumentari d'aquest de la cosa, eh? És Twitter addicte. Hi ha hagut un moment que estaves molt amb el Twitter, no sé què buscaves ni miraves, però ha estat una bona estona, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, aquí fotent-li a la cosa. I dubtes de la voluntat de Convergència Democràtica de desobeir. L'Ajuntament de Barcelona, magnífico, excelso, eh? Segons el teu punt de vista. Alejandro López Fonte és un home d'ordre, com d'altres a la taula, però ell, mira, mi fa que sí amb el cap, eh? És que li agrada això de l'ordre, eh? Vull dir, és un home de l'Aper Diagonal i li diuen, bueno, és com aquí el senyor aquest d'aquí de Mata de Pere. En el cas de Bonveí, el que et crida l'atenció és que el PDeCAT no té candidat, cosa que no hauria de ser així. Sentència llosa. Mas no és president perquè no el van votar els seus. I encara li ha escardat alguna castanya més. El 27S Mas hauria d'haver dit socialment no hem guanyat. El Jaume Barberà, una prèvia, sisplau. Jaume, no em miris així, que em fas una mica de por. Què t'ha caigut a les 9:28 que ha entrat aquí a la Marga? I era un cafè o una aigua? Què s'ha produït aquí?
El cafè.
Has fotut el cafè a terra, eh?
Sí.
Sí, sí. Bueno, no sé, ha sigut causa de l'excitació. És culpa de l'Ester.
I la Marga, que és un sol, doncs sí. De seguida vinc. Bueno. I jo...
S'esbarat.
Sí, no, estaven els dos aquí fregant la taula.
La veritat més gran que has dit en tota la tertúlia, Jaume.
Sí. Hola, on és la Marga? Mira-la. La Marga ets un sol. Mua. Bé, Jaume Barberà també demana autocrítica al PDeCAT, ho han perdut tot, catastròfic, no surten dels jutjats, ballen amb la música de la CUP. Un dubte també s'ha plantejat al Jaume, d'on surt el full de ruta que ara estem seguint? Artistes convidats, en David Bonveí, avui es parla d'ell, diguem-ne, és un home que ha quedat retratado, en llenguatge del Pedrerol, per la gravació aquesta pirata, però s'ha d'admetre que ha donat la cara, almenys, diguéssim, hi ha gent que no dona la cara i ell ha donat la cara. La conversa l'ha definit com un restaurant i un ambient distès, li ha costat bastant matisar les paraules polèmiques perquè primer ha dit: busquem algú que estigui disposat a anar a unes eleccions autonòmiques com a candidat. Després ha hagut d'aclarir eleccions autonòmiques, però que sigui independentista. Però ha costat una mica que ho digués. I, per cert, ha llançat una mena d'ombra de sospita, una frase que ha dit al final, perquè ha dit: no vull pensar res d'aquest restaurant. Que no ha suggerit que el restaurant havia agradat, però jo he pensat en la Camarga automàticament. Pensat en la Camarga immediatament. Després també hem entrevistat Eugènia Domènech, senyora Servei Català de Trànsit, també coneguda en alguns ambients com senyora Radars. Jordi Basté. Estàs aquí, no?
Sí, estic.
Ah, molt bé. Estinc maníac, no? I t'ha agafat fort, eh? Amb això de l'Estinc, portem des de les 6 del matí, o des d'ahir, o des d'abans d'ahir, parlant de l'Estinc, de l'entrevista que hi haurà a les 11, eh? Vull dir que... Estinc, polis, no sé què.
No et sembla que és una bona entrevista?
És una entrevista excelsa.
Però llavors, s'ha de publicitar, perquè si no publicitem nosaltres, no ens ho publicitarà ningú.
Pregunta-li per Sarrià, eh? Per l'estadi.
Sí, veritat, sí, sí.
La teoria del...
Per avorriment, no?
Sí. Qui és el responsable, no?
L'estadi Sarrià va caure...
El joc de l'Espanyol, sempre, però l'última gota va ser el concert soporífer de l'Estinc.
Però tu hi vas anar, eh? I a més t'hi va fent una tia, jo vaig venir, això, eh? I vas anar perquè t'hi va obrir una dona.
Va,
amenaçador, el Basté, també.
De la moratòria hotelera un dia en parlarem. Ho has dit dues vegades, sí, aixecant el dit
cosa,
índex.
Sí, perquè hi ha coses que també s'han d'explicar.
Sí, 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 molt bé, excels. I per la resta, magnífic,
I l'anterior govern.
I molt bé, Basté, tot va molt bé i tal. Les veiem demà, que demà hi ha programa, no te n'oblidis, eh?
Sí, exacte.
Fins demà, eh?
Demà t'escoltaré.
Perfecte. Una frase, no, una pregunta del dia. Vai López Fonta, adreçada a l'Ester. Si la Colau fos presidenta de la Generalitat, ella faria el referèndum i aquí s'ha fet el silenci.
El piano.
Sí, legal.
No tornem. Pròxim dia. Hola.
Bon home.
Fatal, com sempre.
Bueno, home. Escolta, avui el Sanuja...
Poco a poco.
Sí, no, és que avui és l'únic que... És que el Sanuja no hi és avui.
Com que no és el Sanuja avui?
No, ha anat oficis de Setmana Santa. Avui ha vingut el...
Ni de la Guard, ni res.
No.
Els enemics de classe tenen pres el DNI, eh?
Avui ha vingut...
S'ha primat uns quilos.
Home, només 5 quilos. Sí. Gràcies. Estic molt guapo, ja m'ho pots dir.
Guapíssim.
Que no menges?
Que el Sanuja s'ofici la Setmana Santa avui, que avui ha vingut l'Ignasi Barba.
Ah?
Sí, no cal que em pagueu, no cal, és igual.
Bé, explica. Sí. Això m'ho has d'explicar, avui ha vingut l'Ignasi Barba.
Hi ha un anònim, hi ha un senyor que es diu Harry 70613523.
Carai, quants números?
Sí, que ens dona discursos d'intimitat, hipocresia, i pensat, clar, si ara això ho diu el Sanuja, clar que no cal, vull dir, tu poses Sanuja en el Google i et sortiran fotos i et sortirà tot. Pensat, bueno, a més el Sanuja, que és molt creient. Tenim el tuit de la tertúlia, que és un senyor que es diu Harry 70613523, que diu: perdre intimitat també vol dir perdre hipocresia. Perquè, és clar, et pillen dient el que penses de veritat. Clar, això ho diu un senyor, que es diu 7061, no sé, a mi m'agradaria també saber, no sé, que doni la cara i que digui a veure què pensa i que ho diu obertament. Perquè, a veure, això de la intimitat que parleu avui, que està molt bé, i de fotografies i de gravacions, i això que li va passar a l'Alicia Sánchez Camacho, que va ser indecent... Escolta, el meu pare, com bé sabeu, a part de ser un textilero, feia unes pel·lícules magnífiques, amateurs, que feien pixar de riure, sempre fotia el nas a tot arreu. I un dia, estant de viatge, als anys 60, estava a Londres. I va veure un tafaner, va veure que hi havia un club gai o no sé què gai. I als anys 60, aquí a Barcelona, evidentment, tot era... semblava el Marroc. Va dir, què cony és això?
Tot era què?
Semblava el Marroc, vull dir, no hi havia res, no hi havia oferta, no teníem res als anys 60 aquí. I a Londres va dir, però què cony, què vol dir un club gai? I evidentment, coneixent-lo com el conec, nyac, cap dins. S'hi va trobar un senyor de Terrassa. Un senyor casat, amb 4 fills, amb una família, va quedar parat. Va dir, escolta, què fots aquí? Diu, mira, Barba, diu el mateix que tu. Va quedar fotut. El meu pare no ens ha dit mai qui era aquest senyor. I s'omportarà a la tumba. Perquè, escolta, és la seva intimitat. Cadascú fot el que vol. Jo dino cada setmana al Via Veneto. Agafo la millor taula, ho veig tot. Qui entra, qui surt. Si jo hagués de xerrar a la ràdio un dia, qui entra i qui surt. I quins dinars es fan en els reservats?
De qualsevol restaurant.
De qualsevol, però el Via Veneto és especial, perquè sí. Hi ha un reservat, si la gent vol intimitat, doncs, escolta, doncs un tros de carn a dinar amb un tros de peix, parlo de políticament. Escolta, hi ha unes coses que si jo fes fotos, que seria un fill de puta si ho fes, però si fes fotos, escolta, podríem pagar 1.500 euros per foto. Imagina't, cada setmana. L'altre dia vaig anar amb el director de RAC1, també. Escolta, doncs un paio, a taula del costat, ens va fer una foto.
No m'ho puc creure. Publicar.
Sí, no passa res, l'Eduard Pujol. Imagina't que vaig a dinar amb el Saúl Gordillo, que és el de Catalunya Ràdio, que és molt amic meu, també, que ja he anat a dinar alguna vegada amb ell. Què, ja la tenim liada? Que ja el Sanuja ja s'ha barallat amb el Basté i el volen fitxar a Catalunya Ràdio. Tot toqueu els nassos. L'altre dia, fa uns mesos, vaig anar a sopar amb l'Andrea Levi, que és la noia. És una noia guapíssima, neta, de dretes, simpàtica, encantadora.
Neta? Que no són netes les altres.
Bueno, però és una noia polida, cony, però és una... fantàstica, com Déu mana, i guapa. Escolta, una altra vegada, una foto, i el Barba ja està, el Sanuja està dinant amb l'Andrea Levi. Escolta, menys mal, que és una noia que tal com dic, que et dona prestigi. Cap problema, però em va tocar els nassos. Ara imagina't que en comptes de l'Andrea Levi, jo un dia me'n vaig a sopar amb un amic meu que és homosexual i és afeminat, que en tinc algun que se li nota. Què passa? Que ja de seguida ja sona perfecte que aquest el Sanuja, que no sé què... Que... És evident que aquest noi després de dinar se'l fotrà al llit en aquest nano. Ja està, ja la tenim liada.
I si vas amb la Gabriel?
Doncs que l'Anna Gabriel no hi aniria ni el Sanuja ni el Barba. Però bueno, no surt, jo de fet no, ni sortint de verbena. Però bueno, escolta...
Sopars
a casa meva.
Per favor.
Dinars a casa meva. L'altre dia no sé qui em va dir que vés amb cuidado, perquè, ostres, que es veu que tots els amics que tens a casa que venen els vendes a dinar, es veu que us foteu unes orgies de cocaïna que van d'aquí fins a la porta del lavabo. I la cocaïna, jo, que no l'he vista mai. Una vegada la vaig veure, fa 20 anys. No sé què és, no conec ningú que se'n foti. Segurament conec algú. És la cosa que més expressiu del món. A part de la cocaïna, la gent que se'n fot. Perdona, eh? Ja sé que cadascú d'allò, però és que... Ja està. Escolta, és la Santíssima Trinitat, això ho dèiem l'any passat. És la Santíssima Trinitat dels rumors als mediàtics. Fas una mica de cosa, una mica pública, ja de seguida, el primer, aquesta ja és automàtica, eh? Aquesta ja ho és tothom. Que és homosexual. Tens una mica més d'èxit, posem-ho futbolísticament. Guanyes una lliga i ets homosexual. Guanyes tres lligues i automàticament ets cocainòmen. I si sobre guanyes els Champions, ja tens una malaltia incurable. Això, el cas del Pep Guardiola, per exemple. Aquest és, ho té tot.
Ho tenia.
Ho tenia, vull dir, el que li van dir. Tot. El vídeo del Pedro J. Ramírez. Què cony hem de fotre del que faci la gent a porta tancada? Mentre no es fotin nens petits, que foti el que vulgui. Doncs pues a mi, a partir d'aquell dia, aquest paio encara li tinc més respecte. O el Clinton, que feia allò amb els puros, amb aquella becària, que foti el que vulgui. Però que només faltaria. Què és això de publicar entrevistes dels puros al Clinton i els vídeos del Pedro J. Ramírez? Perquè estem xalats. I el fill de puta que s'ho mira. Que com si es fot el llit amb cabres. Però si m'és igual, mentre ho faci porta tancada.
Home, jo l'exuperància ho entenc, però la becària amb el Clinton no.
Rellegim el tuit, aquest el Harry. Perda intimitat també vol dir perda hipocresia.
No, és diferent, Jordi.
No, és res, jo.
Però és diferent o no?
El despatxoval, no.
És diferent o no?
Despatxoval, no.
L'exuperància és... Exuperància, com es deia?
Algo així, no? Perda intimitat, deia el tuit, també vol dir perda hipocresia. Perquè, clar, et pillen dient el que penses de veritat. Escolta, tu t'imagines que ens diguessin tot el que pensem a la cara? És que aniríem pel carrer amb matxetes. És que són persones, no oques. Bueno, clar, que n'hi ha que estan tot el dia negant a Déu, que a vegades sembla que sí, que vagin fent quac-quac pel carrer. Però, bueno, ara he fet de Sanauja. No, mira, fem una cosa, no? Fem una llei de transparència. Si tot el que publiquin, que mirem a internet, tot el que mirem a internet, pues que ho publiquin. Vinga, ja està. Així tot el que diem per WhatsApp, que també ho publiquin, no passa res. Perquè, quan us és, si això passés, jo crec que haurien de migrar tots a Sibèria. Ara hi seríem tots a Sibèria, Tots saludats, Dic, mira, encara seríem tanta gent a Sibèria, encara podríem posar un alcalde socialista que plantés palmeres.
Gairebé amb tot, gairebé, en part, gairebé, tens raó.
Em dones la raó cada dia amb tot.
Per exemple, Anna Gabriel és molt interessant dinar amb l'Anna Gabriel, però molt. Però molt vol dir molt. No ho he fet, però és una persona que quan parles és molt interessant amb el que dius.
Però jo tinc dret a tenir por, no?
Clar, i tot el dret del món. Com hi hagi gent que té dret a tenir por dinar amb tu, també.
Puc tornar...
Has vist què t'he dit? Tens por que se't mengi.
Espera, que ha vingut el Sanauja, quan tinc por del 36.
Però bé, ara encara més brillant, ara han estat encara més brillant, un moment que ve el Sanauja. És que aquesta és la història que molta gent no entén.
El què?
Ara ve el Sanauja.
Sí, clar.
10 i 30, però avui no ha vingut el Sanauja.
Ara som els amics que estem dinant i començo a dir bestieses, que em paro i dic, ai, calla, que ara estic fent de
Sanauja. Sí, clar, s'està menjant el personatge. 10 i 32 minuts, gràcies a tots, fins la setmana que ve, que vagi bé. Bon dia. D'aquí uns moments parlem de la novel·la negra. Els que ens agrada la novel·la negra, hi ha molta novel·la negra en el mercat, per exemple, Pere Cullen ens en parlarà, amb el Paco Cabarassa, un expert en la matèria, i, per exemple, ha fet un llibre que es diu Sangre en los estantes, i el Sergio Vila San Juan, autor de l'informe Casabona. D'aquí uns moments, tots tres...
Aquí el... Com? O d'entrevista...
De... No. Jo no he venit a hablar de mi llibre.
Ara és actor. Però això es porta la sang i no es pot oblidar.
Perdona, l'actor, el Pere Mas va venir a veure'm.
És actor.
Espera.
Efectivament, sí.
Què vol dir que et va venir a veure?
Com va anar?
Amb Bart.
Terrón.
Estem parlant de dilluns, Red Rabbit.
Com a actor.
Bueno, jo vaig per la ràdio, vaig a repetir. Sí, exacte. No escoltava la ràdio en Jaume.
El millor de la funció va ser l'Ester.
Ah, ja està. Fins aquí les notícies.
No has vist, tu vas anar-hi, se n'agafeu, no?
No.
Hi ha una crítica del Bernat de Déu, llegiu-la, busqueu l'estat.
Nacional, sí.
No, de veritat. A més, tu vas passar... A mi el que em fot és que tu vas passar bé allà.
M'ho vaig passar molt bé.
Sí. Vaig veure una mica una part del Basté del dia d'És Nadal al món, aquell Basté que deambula per allà a l'escenari.
Sí.
Hi ha aquest aire frandolero de vedet del Paral·lel baixant les escales.
Efectivament, Tania Doris i Luis Cuenca.
Ja el tens. No, però de veritat, el tio va estar molt bé.
M'ho vas passar bomba. És veritat, tenies raó. M'ho vas trobar després el Pere Mas, que estava amb l'Àlex Rigola, que també va venir. Home, estic fent el que hem passat a la tarda. Aquí estava sopant i no, estaves amb l'Àlex Rigola, no passa res.
I una tercera persona que treballa a RAC1 que no revelarem.
No, exacte, però en fi, tampoc passaria res per dir-ho. Però en fi, que tampoc, si vols dir, no ho diguis. I ens vam trobar un moment allà i realment em vas dir, t'ho has passat bé? I no, m'ho ha dit sense... El Pere a vegades no pregunta interrogants. Posa signes d'exclamació. Tu vas passar bé? I vaig dir, sí, m'ho he passat molt bé. I fins aquí les notícies. Va, prou.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.